Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Corre és de covards. De seguida parlem amb el mític autor d'aquesta frase. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Tothom sap qui és el mític autor d'aquesta frase.
Sí?
Sí, jo crec que tothom ho sap, eh?
Sí. Grande.
Carles Reixac, de seguida Esports COPE. Anem amb els titulars del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Ballori, i tu? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
La renovació de Messi va molt bé.
Ho ha confirmat a les últimes hores el secretari tècnic del Barça, Robert Fernández, un Robert que també ha dit que l'Aleix Vidal es queda al conjunt blaugrana en aquest mercat d'hivern. L'equip torna a la feina. Demà, ho recordo, just abans de rebre la Reial Societat a la tornada dels quarts de la Copa. Victòria per la mínima del Barça, Noeta.
Cristiano va amb el Real Madrid a Vigo.
El portuguès, que arrossegava problemes físics, estarà balaïdos en l'intent de remuntada del conjunt blanc. També estaran Danilo, Coentrao i Mariano. No James lesionat ni Varane. Avui ja coneixerem el primer semifinalista de la Copa. Sortirà de l'Alavés al Corcón d'un quart de vuit del vespre, 19:15, amb 0-2 de l'anada.
L'actualitat de l'Espanyol.
El club està convençut que Felipe Caicedo li trobaran sortida en aquest mercat d'hivern. Quique Sánchez Flores tornarà a apostar per Marc Navarro si Víctor Sánchez no es recupera de cara al compromís del diumenge. Partidàs davant el Sevilla.
Parlant de partidassos, avui a l'Eurolliga Panathinaikos-Barça.
A 3:15 d'avui, 19:45, i en partit de la 19a jornada de la màxima competició continental de l'Eurolliga. El Barça, davant la signatura pendent, guanyar lluny de casa, lluny del Palau, està obligat a vèncer i esperar una derrota del mateix Pau, del Darussafaka o de l'Estrella Roja, un dels tres per retallar distància respecte a la zona de playoff.
Una altra gran cita esportiva avui. Espanya busca davant Croàcia les semifinals del Mundial d'handbol.
A 3:15, 20:45, i a Montpellier, a l'últim precedent, l'últim europeu, Espanya va guanyar 33-29. La resta de quarts, Noruega-Hongria, Eslovènia-Qatar i França-Suècia.
Roger Federer ja està a les semifinals de l'Obert d'Austràlia.
El suís ha passat per la porta gran, ha passat ronda per la porta gran després d'eliminar l'alemany Zverev a 92 minuts de partit. 6-1, 7-5 i 6-2 pel suís, que ara s'enfrontarà per un lloc a la final el seu compatriota Wawrinka.
Analitzem l'actualitat esportiva de la jornada avui amb el Tomàs Guasch i l'Emilio Pérez de Rozas. Què estem preguntant a la xarxa?
En clau Barça i amb una entrada doble en joc pel Barça Reial Societat de dijous, us demanem la nota que li poseu al conjunt blaugrana després de la primera volta de la Lliga. I en clau espanyol volem saber quin dels quatre jugadors que ha fet debutar aquesta temporada, Quique Sánchez Flores, us agrada més. És a dir, Aaron Martín, Marc Roca, Òscar Melendo o Marc Navarro. Sortegem una entrada doble per l'Espanyol Sevilla. Per participar, mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya o Twitter @EsportsCope.
Gràcies, Albert. Marc Pairés està al control de so. Sílvia Ortiz de la producció us parla. Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda EsportsCope.
Este miércoles a partir de las 7, los cuartos de la Copa del Rey. Eibar, Atlético de Madrid. El Atleti busca corroborar el pase.
¡Claro!
Eita, Real Madrid.
Se come David a Goliat.
El Madrid intentará remontar el 1-2 de la ida.
Tremendo.
Vive la emoción de la Copa en COPE.
Vamos ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaños.
Somos tiempo de juego.
Somos líderes.
Avui us estem demanant, en clau Barça, a través de les xarxes socials, que li poseu nota a l'equip per a què hem tancat la primera volta de la Lliga. La meva estaria fregant el notable, que és una nota baixa per a un equip d'excel·lent. El Barça d'aquesta primera part de la temporada s'ha mostrat irregular en futbol i en guarismes. Ha cedit massa punts a la Lliga, sobretot a casa, i ens costa recordar un partit rodó del minut 1 al 90. Tot i amb això, el Barça està en disposició de lluitar per tot i està enviant senyals que conviden a l'optimisme a l'hora d'intuir que el rendiment a la segona meitat del curs serà millor. La nota d'ara és parcial. La final, el mes de juny.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
You got me running, going out of my mind. You got me running.
Doncs ara que s'ha acabat la primera volta de la Lliga, hem pensat que és un bon moment per fer balanç i en clau Barça el fem amb Carles Reixac. Charly, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Com estàs? Tot bé?
Tot bé, és adéu. Pau i que duri.
Vam anar a dormir tard ahir, o què? Que vas estar allà amb els companys del Mundo Deportivo?
Sí, bueno, jo vaig fer la festa de cada any, sí. Va estar molt bé, però clar, doncs, al final acabes una miqueta tard, però vaja. Crec que el dia de general va estar molt bé.
Molt bé.
Felicitats, que la setmana passada va ser el teu aniversari.
Això mateix, gràcies. Molt bé.
Estem en forma o què?
Em vaig aguantar, intento aguantar, però clar, que a vegades vaig una mica més tou.
Sí, però vius bé.
Tenis i bicicleta encara fem, sí, i tal?
Encara faig, cada setmana. Que si em paro ja no arrenco.
De tant en tant et veiem als viatges i a la llotja i tal, però de tant en tant, doncs, fas la teva vida.
No, sí, jo cada dia de la setmana, sí. Un parell de dies o tres dies de la setmana, hi ha que fer una mica d'esport per aguantar-se una miqueta.
Sí, senyor. Bé, Charly, avança la temporada, ja estem a mitja temporada pràcticament, s'ha acabat la primera volta de la Lliga. Et faig d'entrada una pregunta genèrica. Com veus la situació? Com veus l'equip?
Però jo crec que l'equip ha tingut, potser d'aquesta, alts i baixos d'aquesta primera volta, però jo crec que en aquests moments, i t'ho dic en sèrio, potser és el moment que el Barça està més fi. L'altre dia va fer un gran partit al camp de l'Eibar, a més amb molts problemes, perquè va dir de pràcticament 5 o 6 jugadors que no són, diguéssim, dels que juguen normalment, no? Però jo crec que tant a nivell individual com a nivell col·lectiu el Barça va jugar francament bé, però jo crec que en aquesta recta definitiva de la segona volta el Barça pot aspirar a tot.
La nota de la primera volta, què seria? Un notable?
Sí, notable, i que potser ha sigut una mica més irregular que en altres ocasions, vull dir, però no irregular en partits, no, que si de vegades durant el mateix partit hem vist grans primeres parts, per exemple, i la segona part, doncs, potser no tant, o al revés, no? Però en línies generals, jo crec que el Barça ha estat a l'alçada de les circumstàncies. Hi ha hagut un parell de partits, doncs, que és el que li ha marcat una mica, que la gent a vegades li hagi pogut entrar una mica de dubtes.
Escolta, és impossible estar al 100% durant tota una temporada i més val no estar tan bé a la primera part i més fora a la segona que al revés. Per exemple, el Real Madrid ha encadenat 40 partits sense perdre en aquesta primera part de la temporada, però ara sembla que entra una mica en fase de dubtes.
Sí, però et sembla dir, escolta, és que 40 partits, escolta, quina meravella, no sé quantos, i analitzes i estem enganxats amb ells, m'entens? Clar. Que dit, no? Sí. Llavors, si ells han sigut tan bona la temporada, doncs nosaltres també ha sigut molt bona. El que passa és que aquí sempre quan vas segon o tercer, doncs ja automàticament la gent entra en els dubtes, no? Però jo crec que en aquells moments, per exemple, normal, durant una temporada, això tots els equips tenen alts i baixos, doncs ara li puc dir el problema al Real Madrid. Primer perquè ja porta dos partits seguits, doncs diguéssim, que no ha guanyat, concretament avui, bueno, demà avui...
Demà, sí.
Sí, demà.
Té un problema contra el Celta Vigo, que pot quedar eliminat, és un partit complicat, i bueno, vol dir que en el futbol passes del cel a l'infern en qüestió d'hores, no? I ara potser és el moment que el Madrid ho pot acusar una miqueta més, entre altres coses perquè té jugadors importants també lesionats.
Què opines de Zidane? Creus que té molta flor, com diuen alguns, o creus que hi ha alguna cosa més aquí?
Home, jo crec que ha tingut sort. El món del futbol, a part d'entendre i a part de bons jugadors, a part d'aquest tipus de coses, també falta una mica de sort, no? Jo crec que fins ara el Madrid havia fet uns quants gols a l'últim minut i que això representava 3 punts, encara l'últim dia pues, contra el Màlaga també una mica amb una mica de problemes arbitrals, es veu, però vull dir, per exemple, l'altre dia pues, al camp del Sevilla quan es pensava tothom que el Madrid guanyaria o com a mínim empataria, doncs a l'últim minut els van fotre els altres. Vull dir que al final, la temporada, les coses van equiparant, saps? La sort i la desgràcia, al final... es compensen.
Ara parlaves del tema arbitral, estem en una fase també del campionat on tothom es queixa dels àrbitres, no?
Sí, és que la veritat, sigui dit, des del punt de vista, hi ha hagut partits en aquesta última setmana, per exemple, el dia del Barça, el dia del Madrid, el dia del camp de l'Osasuna, hi ha hagut jugades polèmiques, no? I llavors, clar, la gent es queixa i llavors la gent diu per què opina aquest, per què opina l'altre. Jo crec que la gent pot opinar perfectament, el que passa és que vull dir un respecte i dintre d'unes línies, no? Però vull dir que si tu creus que t'han perjudicat, perquè ho diguis, tampoc passa res.
Com el Piqué, per exemple, no passa res.
Això mateix, vull dir, una cosa I continuaran equivocant-se, eh? Clar. I d'aquí temporada. El que passa, torno a repetir de cara, a més, cada vegada més, la televisió, per un angle, per l'altre angle, per... Ai, és complicat, no? Però el debat aquest ja ha sigut sempre, però ara potser una miqueta més.
O sigui, a tu et sembla bé que si el Piqué un dia ha de dir alguna cosa d'una actuació arbitral que no li ha agradat, et sembla bé que ho faci?
Jo crec que sí, vull dir...
El Piqué o qui sigui, vamos.
Avui, el Piqué o qui sigui, vull dir... És una llibertat d'expressió, sempre amb unes normes i amb un, i amb una, i, diguéssim, amb un respecte, no? Jo crec que... I això pot comentar-ho, no? Si no, per exemple, els periodistes, vosaltres, si sí. Dius a mi, escolta, tu què opines? No opino. Per què? Perquè si opino una cosa, llavors pues, ja no opino, quedem a casa, ja no, no parlem, m'entens?
Clar, clar.
Jo crec que la lògica en aquesta vida és molt important.
Sí, sí, i tenir opinió.
Això mateix.
Mm-hmm. Vaig a un dels grans temes, el futur de Leo Messi, Charlie. Absolutament tranquil en aquest sentit?
Jo estic absolutament tranquil, primer perquè almenys ho vaig dir l'altre dia, és un tio molt intel·ligent, molt viu, bàsicament, i per tant jo crec que ell sap que ell és, ja és el Barça, m'entens? Que vull dir, és un home que és un buc insigne pel Barça i ho serà tota la vida, perquè és un home que està batent tots els rècords i per tant jo crec que el seu destí està lligat al Barça. Per tant, jo crec que estic convençut que continuarà aquí al Camp Barça.
Ai, aquella servilleta, Charlie? Aquella sí, servilleta.
Oye,
a pesar de lo que digáis, no sé qué, no sé cuánto, tal, yo aquí, tal, no sé qué, a ver si os mojáis de una vez.
Però jo, el més important, jo dic que ho digui, la gent em comenta, escolta, és que tu vas ser el descobridor del Messi, o tu vas fitxar... Descobrir el Messi es descobreix sol, perquè és un tio que té un nivell tan especial que avui, en moltes ocasions, fins i tot el que no hi entén de futbol, ho veu, perquè fa coses diferents, no? El problema del Messi també havia un problema, que era estranger, que no podia jugar la Lliga Espanyola, i tot això va ser que va complicar també una mica el seu fitxatge, no? Però al final, amb la bona voluntat i amb una mica, posant-se una mica pesat, doncs...
I s'havia de prendre una decisió. Ei, jo, Charlie Rissac, no sé quantos, dic que se quede, ja està, oi?
Jo ja mateix, perquè al final... Quan tens pot haver-hi algun dubte, per exemple, per algunes circumstàncies, per això, si estranger, perquè era petit o el que sigui, doncs, al final, es té que prendre una decisió. Però jo crec que era un jugador tan espectacular, tan bo, que si no tenia cap desgràcia, doncs, tenia que ser un primer pas, com s'ha demostrat. Mm.
Escolta, segur que Messi no es despenja en cap barbaritat, però, en fi, el Barça... amb la magnitud del personatge li haurà d'acabar donant una mica el que demani, no?
Bueno, això no, el club hi hagi molt preparada i sap fins on pot arribar, no? Mm. Però jo crec que també, vull dir, al final amb totes les negociacions hi ha un tir i arronsa i al final, doncs, escolta, s'ha d'arribar a un diguéssim, a bon port, no?, que es diu. Jo crec que, torno a repetir-te, per mi, jo no veig un Messi amb un altre equip, però ho dic sincerament, no ho dic per diguéssim, per tranquil·litzar els barcelonistes, no? Crec que el Messi és una... forma part del Barça, vull dir, i això és així, i no pot anar... Home, no sé, doncs quan sigui molt gran, i vulgui anar a fer, doncs, a les Amèriques, com ha fet el Xavi, o com ha fet el Raúl, o com ha fet... Això és una història, però vull dir, a nivell de quan està jugant, diguéssim, al 100%, i vulguem batre, perquè ho està batent tots els rècords, aguts i per haver, jo crec doncs, que té que estar vinculat al Barça.
Entens que hi hagi gent que situa al mateix nivell a Messi i a Cristiano, o per tu això és una barbaritat?
No ens poden comparar. Vull dir que el Messi és l'home que jugui on jugui és el millor. Vull dir, si jugués de Xavi, pot fer de Xavi. Si jugués de central, doncs, sent petit, ja es col·locaria d'una manera que això, si jugués a l'esquerra, jugaria bé. Això és una cosa que no s'aprèn, això és una cosa innata. Vull dir, xinès amb això, no? Mm. I el Messi està ben col·locat sempre, jugui d'estem dret, jugui d'estem esquerra, jugui d'on té centro. I vull dir, i jo crec que en l'últim moment l'hem vist en molts registres, no? L'últim dia jugava a la dreta, aquests dies el contra l'Eibre, i això ha jugat una altra vegada d'on té centro traçat, o al mig del... Per tant, jo crec que és un home que pot tenir molts registres.
I Luis Enrique, tu el veus dins o fora?
Jo veig a dins. Jo crec que les coses, quan funcionen, no s'han de tocar.
Sí, sí, però ell a lo millor diu, me'n vull anar. Tu veus que pot prendre aquesta decisió o no?
Jo espero que no. Així no, els que som aquí amics seus, l'hem d'intentar convèncer.
Sí, sí, sí. Però és molt, molt especial, eh? És molt especial.
No, sí. Jo crec que el Pallés sempre ha sigut així, un tio amb molta personalitat, sí. Un tio, diguéssim, té una cosa molt bona, que és molt directa, vull dir, que va molt de cara, i això també els jugadors i la gent que l'envolta va bé, no? Vull dir, no va allò que diuen que se l'acompanya els calientes, vull dir, un tio que tira pel dret, i això a vegades jo crec que al jugador també li agrada.
Sí, però que ho digui el més aviat possible, o no? Ho hem d'esperar. Sí,
perquè així tots estarem més tranquils, però tu ho repetiré, jo soc, bueno. Soc molt optimista.
Uh-huh. Els seus números són indiscutibles, Charlie. El primer any ho va guanyar tot i el segon tot no, però pràcticament.
Sí, però és que a mi jo et dic una cosa, jo ho vaig dir en el seu moment, ja fa temps, jo ho repeteixo moltes vegades. Jo crec que l'èxit de Luis Enrique és agafar l'equip quan l'equip estava en el millor moment de la seva història, vull dir, i guanya el triplet, m'entens? Vull dir que hi ha un altre, quan jugaves un equip que va malament, dius, l'únic que puc fer és millorar-ho, no? Però és que allò era immillorable, però és que ell, com a mínim, ha empatat, m'entens? Perquè ha fet el triplet, també. Sí. I vull dir, per tant, jo crec que això et demostra que és valent i que és decidit, i per tant, en el Camp Barça fan falta entrenadors que tinguin empenta, que no s'espantin.
Acabo, Xarri, et vull preguntar per Guardiola. Et sorprèn que li estigui gustant allò fer-se amb el City o què? Que fins i tot ell ja diu que aquest any no aspira a la Lliga.
Bueno, home, està una mica lluny, però jo crec que no, per la distància, no, amb si no vol dir res, perquè els anglesos saps tu que en 3 dies perden 3 partits i la canvia molt la classificació. El problema potser és que hi ha 3 o 4 equips involucrats i, esclar, si no falla un, no vol fallar l'altre, no? Sí. Però jo crec que en línies generals els anglesos és un equip o és una lliga que els altres, encara que no puguin guanyar el títol, hi tenen molt a dir, saps? Que dir, qualsevol equip, l'altre dia, per exemple, el Liverpool va perdre a casa 2-3. Sí. Vull dir, quan el Liverpool està jugant francament bé, vull dir, és una lliga una mica diferent. Però jo crec que va començar com un... de 10 de 10, i bueno, ara pues, potser també hi ha hagut alguna expulsió, alguna lesió, però vull dir que la lliga falta molt. Però bueno, no ho té fàcil.
Uh-huh. Carles Reixac, un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns i parlem més endavant.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros, financiando con Magic Plan 3D de Raceibank.
¿Qué? ¡Frena! ¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan, innovation that excites.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí, le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El Barça a un pas de les semifinals de Copa. I ho viurem amb el millor futbol del món.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça, Real Societat.
Manolo Oliveros, Joan Batllori, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tres i 24, anem amb l'última hora del Barça. Elena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
L'equip descansa avui.
Sí, avui tenen dia de descans i els hi anirà bé perquè ahir van tenir festa. Avui coincideix amb l'aniversari del Luis Suárez, que compleix 30 anys, és del 87, com Messi, com Piqué. I ahir una part de la plantilla, no tota, va celebrar l'aniversari de l'uruguaià. Va ser una festa sorpresa que li va muntar la seva parella, la Sofia Balbi, a Castelldefels, a un local just davant del mar. Així que aprofitem avui aquí per felicitar a Luisito. Demà l'equip torna a entrenar a les 11. Després parlarà Luis Enrique en roda de premsa.
Anem ara amb un bloc de declaracions de les últimes hores al voltant de diversos futurs. Elena, ha parlat Robert Fernández, el secretari tècnic del Barça, del futur al club de Messi i també de l'Aleix Vidal.
Assegura que la renovació de Leo Messi va molt i molt bé, encara que se n'ocupa Bartomeu personalment. El secretari tècnic del Barça no va esquivar a parlar del tema Racó i va aprofitar per llançar un missatge d'absoluta confiança i tranquil·litat. Robert Fernández està convençudíssim de que Leo Messi seguirà al Barça perquè les dues parts, diu, estan condemnades a entendre's i no només l'argentí, també té clar que renovaran Iniesta, Rakitic i Ter Stegen.
La cosa va bé, i va molt bé, i va molt bé, i és la veritat. Jo estic molt tranquil, i estic molt tranquil el tema d'Andrés, d'Ivan, de Marc i de Leo. Per què? Pues perquè tinc molta confiança en que van estar amb nosaltres, i és la veritat. Nosaltres estem treballant en això, i estic totalment convençut de que els quatre jugadors van a continuar al Barcelona. Perquè ells volen estar al Barcelona i perquè nosaltres volem que estiguin al Barcelona. Segurament va haver molts comentaris i gent que puga intoxicar esta situació. Però nosaltres estem fent el treball, és un treball ja de fa temps i estem molt, molt tranquils.
Robert Fernández també va confirmar el que vam explicar aquí a la COPE. Dilluns de la setmana passada, l'Aleix Vidal es queda al Barça aquest mercat d'hivern. Ja vam dir que es quedaria, no sé que vingués una oferta del Sevilla, no ha arribat, el club de Nervión tampoc tenia previst fer-la. Per tant, l'Aleix Vidal seguirà. Tant Luis Enrique com el club estan contents amb la reacció al lateral i aquest mercat d'hivern no hi haurà moviments.
Se queda,
sí, sí. Bueno. Se queda, estem molt contents, la veritat és que estem molt contents en Aleix. Ha canviat la dinàmica totalment. Sí que és cert que l'escomençament de Lliga ha sigut molt difícil per ell, però afortunadament el míster està molt content i tots.
Sobre la renovació de Luis Enrique, Robert Fernández és molt més prudent. Deixa clar que vol que el tècnic estigui tranquil, creu que ha de tenir tota la calma del món i cap tipus de pressió per decidir el seu futur i un cop ho tingui clar, ser ell, el propi Luis Enrique, qui ho comuniqui personalment a Bartomeu o a Robert Fernández.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Són manifestacions de Robert a la gran gala de Mundo Deportivo. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Allà també va parlar Rakitic una altra vegada, que està parlant molt últimament, i li agraïm, va parlar novament del seu futur.
Sí, ho ha tornat a dir, Rakitic es vol quedar al Barça, diu que confia plenament en el seu representant, que ja està conversant amb el club, té contracte amb el Barça fins al 2019 i espera poder seure aviat a firmar aquesta renovació. És optimista perquè diu que ell i el club van en la mateixa direcció.
Bien, sí, yo sí. Espero que el presi y el club también. Está mi representante en ello. La verdad que confío, por supuesto. Quiero seguir muchos años más aquí y están en ello y ya está. Ojalá y pueda ser lo antes posible. La verdad que estoy muy agradecido y bueno, creo que el club me conoce muy bien, sabe lo que yo quiero. Vamos en la misma dirección. Bueno, ojalá y me llama pronto mi repre y nos sentamos.
Un Ivan Rakitic que també va elogiar la figura de Luis Enrique. Diu que el tècnic va ser qui més va pressionar perquè ell pogués arribar al Camp Nou. Rakitic, que porta dues titularitats seguides a Noeta i Ipurua, és l'interior més utilitzat pel tècnic asturià, format part de l'11 en 20 partits entre totes les competicions.
Va jugar un molt bon partit al camp de l'Eibar, ocupant la posició de pivot, a veure si Luis Enrique li dona continuïtat o no en aquesta posició. Gràcies, Anaïs.
Adeu.
El Barça, que rebrà dijous a la Reial Societat en el partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, 0-1 pel Barça a favor del partit d'anada. Recordareu que després del partit els futbolistes de la Reial Societat es van queixar molt, per mi de forma injustificada o incomprensible, de l'actuació arbitral. Silvio Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Però sembla que a les últimes hores, com a mínim, algun futbolista de la Reial Societat ha fet un pas enrere.
Sí, a dos dies per visitar el Camp Nou des de Donosti, rebaixen el to de les protestes. Avui ha parlat en roda de premsa Íñigo Martínez, justifica la reacció d'Illa Ramendi, entre d'altres, l'altre dia, amb aquells tuits i aquelles declaracions pujades de to. Ha dit que potser el seu company es va equivocar per l'atenció del moment.
Todos fallamos y en un momento de calentón pues digamos cosas que a lo mejor que pues bueno luego nos arrepentamos, ¿no? Al final pues unas veces, como bien te he dicho, te sales ganando y otras perdiendo.
A la Real rebaixen el to però no llencen la tovallola de cada dijous. Ha dit Íñigo Martínez que ara el Barça els té més respecte, que defensen tots els jugadors quan juguen contra la Real Societat i que serà un partit tens i dur.
Sí, l'eliminatòria la té encarrilada el Barça, però ni molt menys decidida. Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Avui arrenquen aquests quarts de final tornada de la Copa. Avui a un quart de vuit tenim l'Alavés al Corcón amb 0-2 a favor de l'Alavés del partit d'anada i demà tenim el Celta Real Madrid. El Celta va guanyar el Santiago Bernabéu 1-2. Busquem l'última hora del conjunt blanc. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos lista de convocados para el partido de mañana en Balaídos. Está Cristiano, que bueno, había alguna duda, pero está, y descansa Varán, por ejemplo.
Sí, es raro, la verdad. Yo creo que es sintomático. Verá que si no es que tire la eliminatoria, pero evidentemente prioriza y de qué manera en la Liga. Y bueno, pues equipo de circunstancias. Yo creo que incluso con la convocatoria actual, metiendo en ella a dos canteranos, a Raf, el lateral derecho marroquí del Castilla, y a su hijo Enzo Zidane, que ya debutó en la Copa, incluso Coentrao, que ha sido titular en uno de los 32 partidos oficiales que juega el Real Madrid esta temporada, puede iniciar mañana en el puesto de lateral izquierdo. Hay solo cinco defensas, uno de ellos es el marroquí, así que la defensa la pueden componer en el lateral derecho Danilo, en el izquierdo Coentrao, y los centrales Nacho y Ramos. Hay seis bajas en total, aparte del descanso de Barán. Desconocemos todavía hasta ahora si arrastra algún tipo de molestia, pero bueno, recordemos que hoy se han quedado fuera de la convocatoria James, que ahora parece que tiene molestias en el otro sóleo, que ha sido sometido a pruebas. Vamos a ver en qué acaba el culebrón del colombiano, y luego repasamos la lista de bajas, que es numerosa, ¿no? No está Bale, no está Pepe, no está Carvajal, cayeron en el último partido Marcelo y Modric, y como digo, se queda fuera también James, aparte de Varane por decisión técnica. Lo único positivo de todo es que Zinedine Zidane recupera a Cristiano Ronaldo, que sufrió un golpe en el empeine en el partido del otro día contra el Málaga, y que parece que mañana va a ser titular, aunque visto lo visto no descartaría que mañana pues nos diera la sorpresa al francés y le dejara en el banquillo, pero supongo que si viaja a Vigo será para iniciar el encuentro.
Oye, desde lejos las impresiones, no sé si viendo también la rueda de prensa de Zidane, ¿es que el Madrid tira la copa?
Sí, no que la tire, pero bueno, la verdad es que en este sentido siempre desde el principio lo ha tenido claro Zidane, ¿eh? Recordemos que ya en la eliminatoria contra el Sevilla pues no convocó a Cristiano Ronaldo, para la vuelta dejó fuera a Modric. No es que la tire, pero es la competición que menos importancia se da. O sea, el Madrid afronta todas las semanas de este mes de enero considerando que el partido del fin de semana en Liga es más importante que el de Copa.
Y sí, pero ejemplo, eso, perdona Miguel, eso es por haber perdido el partido de ida 1-2.
No,
si lo hubieras ganado, sigues en la Copa y para adelante.
Pero tú fíjate, Oli, en la eliminatoria contra el Sevilla. Es que Zidane hace lo mismo. En la ida gana 3-0, la vuelta la afronta igual. Bueno, sí, pero es que ya te digo, por ejemplo, Asensio ha sido titular en todos los partidos de Copa. Y yo creo que mañana va a ser titular. O sea, ha utilizado gran parte de la segunda unidad en la Copa, independientemente del rival, independientemente del resultado. En este caso, con todas las bajas que os he dicho, prácticamente solo deja fuera de la convocatoria a Varane. El resto viajan todos los que están. Y hay muchas bajas, ¿no? Pero vamos, que no es que se tire la copa, es la competición menos importante. Y Zidane ha querido que algunos futbolistas importantes, caso de Cristiano, caso de Modric, pues no se desgasten en la copa. Caso de Benzema, que creo que no ha sido titular ni en ningún partido contra el Sevilla, ni en el partido de ida contra el Celta. Bueno, pues si esta segunda unidad, si este equipo da de sí para eliminar al Sevilla, al Celta y para seguir vivos en la competición, bien, si no, no pasa nada. Se ha jugado a eso, el Madrid se ha jugado con que la Liga es la prioridad, que hay que ganar este torneo, y si al final se cae eliminado en cuartos de final, no es que sea una buena noticia, pero forma parte del guión, jugar la Copa con el equipo menos habitual.
Muy bien, veremos mañana hablamos. Miguel Ángel Díaz, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Hola Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Recuperem algun document de la roda de premsa d'entrenador.
Els dos ítems que posava Miguel Ángel Miguelito sobre la taula, Cristiano i les lesions sobre el portuguès. Fins que no veiem l'alineació demà no en sortirem de dubtes, però home, es fa molt coll amunt pensar que si ha entrat a la llista no jugui i no sigui titular. Està en plenitud de condicions.
No, yo pienso en el partido mañana, nada más. Entonces mañana, si está bien y él está bien, va a estar con nosotros, si está. Y del golpe, es un golpe. Entonces algo seguramente que le ha molestado hasta ahora, pero está bien, no es una lesión su golpe, entonces mañana va a estar con nosotros y pensamos únicamente al partido de mañana.
Pensa únicament en el partit de demà a Balaïdos en respecte a les lesions, aquesta recaiguda de James, aquest descans, entre cometes, sospitós, hores d'ara de Varane, i moltes lesions, molts jugadors que estan caient al Real Madrid. Atenció a aquest document. Tàcitament, el tècnic del Madrid assumeix una certa responsabilitat a l'hora de l'allau de lesions que està patint en aquest mes de gener el conjunt blanc.
Es verdad que las lesiones son muchas últimamente, pero no, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que yo soy el responsable de todo eso. Yo creo que la gente, todos los que están dentro, hacen el mejor para que los jugadores estén bien. Yo soy el responsable de eso. Entonces, yo no estoy preocupado en el sentido que esto lo vamos a sacar adelante.
Si debut a Raf, fixa-t'hi.
És bon element o què?
Per, a mi m'agrada.
Sí?
Si debut a Raf, el marroquí, internacional amb el seu país en categories inferiors, fixa-t'hi perquè és...
Lateral, no? Lateral...
Carvajalito. Mm-hmm. Per dir-ho així.
Ens hi fixarem. De seguida ho comentem tot plegat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasc.
Siempre creí que llegaría a mí lo que siempre soñé, me encontraría al fin.
Al destino hay que perseguirlo. Esta noche, bote de 88 millones de euros. No hay nada más grande. Euromillones.
Cláusula suelo. ¿Quieres estar seguro de recuperar todo lo que has pagado de más? En Legalitas estudiamos gratis tu caso. Te ayudamos a calcular lo que te corresponde y a recuperarlo. No pierdas tu tiempo ni tu dinero. Legalitas, 902-100-140. 902-100-140.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma de Memory, porque de Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con de Memory, de Pharma OTC.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ja tinc aquí les càpsules Bracafé preparades per servir un bon cafè. Ja sabeu que les càpsules Bracafé són compatibles amb la màquina Nespresso. Tinc càpsules or, que és cafè normal, i tinc també càpsules de cafè descafeïnat. Les càpsules Bracafé les podeu trobar als millors establiments i franquícies Bracafé. Què posem, Oli?
Avui provaré la càpsula descafeïnat.
Molt bé, marxando. Saludo al Tomàs Guas. Què tal, Tomàs? Molt bona tarda.
Hola, Xato, què tal? Molt bé.
Molt bé, amb tu, càpsula or, no? Cafè normal, eh?
Tal qual.
Cafè sol curtet. I de seguida saludarem també a l'Emilio Pérez de Rozas.
Càpsula concentrado. Bien concentrado.
Sí, con aroma y sabor. També tenim ja l'Emilio per aquí. Emilio, què tal? Molt bona tarda.
Hola, perdonar que estava passando todos...
Por favor.
Mis artilugios por el control de equipajes.
¿En el aeropuerto?
Sí, la gente, claro, cuando pasas el brother o el maletín y claro, ven todos los cables que llevas, sí. Y los móviles y las baterías y a vosotros el micrófono, sí. Y a vosotros ya, bueno,
¿esto qué es?
¿Me lo podría separar? ¿Esto qué es? Es que tal, no se preocupe, ahora mismo. Después,
no te dejes nada ahí, ¿eh? No te dejes nada. Yo me dejé en Alicante el iPad y en Bilbao también el iPad.
La verdad es que hay que decir que son gente amabilísima. O sí. al menos yo, que y vosotros también, que cogemos muchos aviones y pasamos muchos aeropuertos, da igual la compañía, Tablisa, lo que sea, no sé qué tal, son realmente encantadores, en serio.
¿Estás en Barcelona por eso?
No, estoy saliendo de Palma.
Ah, de Palma, muy bien.
Sí.
Quería empezar con el Madrid hoy y hablando un poco ya del partido de mañana.
Me ha gustado mucho Zidane, ¿eh? Tú, en serio.
Sí, a mí me gusta siempre, Zidane.
Es verdad, una gran frase. Sí, es verdad.
Sí,
siempre está muy bien. Pero Zidane, yo creo que Zidane es de aquellas personas que yo creo que ya es tan feliz de por sí, que yo creo que todo esto que le está pasando, que es... maravilloso y excepcional como entrenador, ya le viene de propina, porque sabes que este tío era la bomba como futbolista, fue la bomba como galardonado, como el golazo que metió, y yo creo que todo esto ya le sienta de maravilla, porque el tío ya le viene de propina, ¿no? Y ha estado muy bien. Cuando ha dicho, ay, parece que estemos descendiendo.
Sí. Sí que és veritat, Tomàs, que és un tio molt assenyat, un tio sempre amb molta calma, amb molta tranquil·litat, i jo crec que això a l'equip li ha vingut molt bé, molt bé.
Sí, home, i a més el que es pot demanar amb un tipus, amb una activitat, amb aquest que és el futbol, aquest tio ha sigut santo i senyes. Vull dir, clar, és allò que parlàvem sempre, que jo diguem, per què has d'estar sistemàticament emprenyat i contra el món? És un tio que, com tants altres, pues, s'ha d'aixecar pel matí i donar gràcies a Déu de lo que li ha donat la vida, perquè a més si ho comptem amb l'aspecte personal, pues, cony, una dona estupenda tota la vida, un fill tota la vida somrient-li, entrena al Madrid, escolti, qui es guanya o perd, evidentment. Tots guanyen i perden, tots. Fins als inventors d'aquest assumpte. Llavors, cony, no, estar amb gent, estar amb periodistes, estar amb l'afició, la, pues, escolta, una cosa, transmetre una certa alegria, una joia de vibra, que diuen els francesos, no? Pues bueno, pues, el que li es pot demanar a aquest senyor. Escolti, després van a Vigo, guanyen o perden, pues, escolti, posen el futbol. Per a més, al tractament de cada dia, pues, un surt... com et diré jo, reconfortat. No? Sí, sí. Jo recordo els meus anys al Camp Nou, pues, amb tios que eren entrenadors de gent pues, més o menys normal, dintre de la normalitat que suposa tot això, pues, tothom estava content. Pues, aquest tio pues, afavoreix aquesta sensació d'alegria. No? Bueno, pues que li duri. Sí.
Para Iniesta, cuando era un crío era su ídolo, ¿eh? Zinedine Zidane.
Sí, hombre, claro. Sí.
No me extraña.
Oye, ¿tú crees, Tomás, le decíamos a Miguelito, que entre comillas el Madrid parece que tire la copa, que selecciona gente de la cantera después de,
no,
del, partido,
hablar,
de, del partido de ida 1-2 o no?
No, hombre,
no,
yo creo que
no,
te...
de ninguna manera.
Toma, té una... Té 8 millors de lesionats, que acabo d'entrar, que l'últim és el Baran, un molt mal resultat i un rival molt fort, ara que anirà a buscar-ho, no sin cap dubte. Pero que usted usted por palo usted bien venga.
Pero es que además cuando ellos dicen cómo se hace eso, o sea, cómo se hace eso de tirar una competición, o sea, qué pasa que pone.
Bueno, decían que prioriza la liga.
Ya, pero Manu, es que el Real Madrid esta temporada, Oli, el Real Madrid esta temporada ha ganado partidacos, ¿vale? Jugando más o menos bien, pero partidacos con un segundo equipo extraordinario, que es lo que tiene, un segundo equipo extraordinario. Entonces, es verdad, lógicamente, que claro que cuando se te lesionan tíos vitales, no, o sea, cuando se te lesionan los Iniesta, los Busquets, los Messi, pues bueno, ahí no hay quien sustituya nada. En el Madrid ha ocurrido lo mismo, pero realmente salir al campo, es que mañana se van a salir al campo a comérselo todo, y conscientes además de que ellos, que tienen esa capacidad intimidatoria tremenda, pueden meter dos goles en cualquier momento. Y cuando digo en cualquier momento, es que tú te retratas un partido como el de mañana y dices, no, si en el primer cuarto de hora el Madrid marca, uff, aquello se pondrá ante Madrid. ¿Qué? Y si marca los últimos 10 también.
Sí.
¿Me entiendes? Porque esa capacidad yo creo que el Madrid la va a tener. Porque además, no olvidemos nunca, jamás, que si hay un equipo que hace eso, es el Real Madrid.
Sí, això està clar. De tota manera, teniu ara la sensació... O sigui, han canviat les sensacions d'una setmana cap aquí? Perquè jo veiem, per exemple, en Madrid jugant al Sánchez-Pizjuán, Tomàs, al minut 85 pensava... guanyen aquí i no veig el camp on aquesta gent puguin punxar. I el panorama han canviat en 10 dies. En canvi, el Barça, que el veies allà una mica amb dubtes, ara se'l veu bastant finet.
Hombre, però que el Barça vagi millor era lo raonable. Vull dir, clar, ja és una qüestió d'edat que tenim, que no té més mèrit que l'edat. Escolti, la Lliga no es pot resoldre el mes de gener. Yeah. Per més que el Madrid hagués guanyat 0-24 a Camp de Sevilla, que va estar a punt de guanyar, bueno, va perdre, estupendo. Ara, que això s'ha d'embolicar. Jo ho ven dient, va ser tot de dies, el Madrid s'ha nuvolat el dia. Era un dia luminós, blau, magnífic, i ara ho té núvol. A veure com se'n surt. Ara, que això li tenia que passar, més que és evident, que esperava, que este 80 partides a perdre, doncs un dia perdria un... Que estic d'acord, que el perdre de Sevilla l'ha hagut perdre bastant abans. Bueno, doncs sí, no surt, perquè, com diu l'Emilio, té una plantilla estupenda i uns tios que resolen. Ara, que tot això és normal, que dir, la cosa s'apreta, ve la Champions, i en fi, doncs, una sèrie de dubtes, és normal.
Claro, da un poco la sensación, Joan, Oli, que el comentario que Tomás suele hacer siempre en las tertulias nocturnas de cuando ve a uno más bajo que al otro y tal, decir, vale, llegaremos al final y estarán ahí los dos, ¿no?
Pues
eso con el Madrid y con el Barça, Joan, Oli, es siempre. Y Tomás lo dice y es la pura verdad. Otra cosa es los otros equipos. O sea, tú, por ejemplo, ahora tienes la sensación de que sería palma dos seguidos como han palmado Madrid y Barça y dices, ¡miau! ¡Uy! Ya no sé si se levantarán, ya no sé si llegarán a tiempo. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Sí. Pero con el Madrid y el Barça, con el Madrid y el Barça, es extrañísimo. O sea, lo que decimos los catalanes, un alcabals es muy,
muy, muy difícil. Uh-huh. Y más, sobre todo, digamos que con esas plantillas que tienen, con esos jugadores que les permiten resolver partidos que no hubieran merecido ganar ni empatar. Cuando el Madrid cayó, todo el mundo hizo el mismo comentario, que es, bueno, no tenemos que olvidar que de esos 40 partidos que no ha perdido, 3, 4, 5, 6, 7, 8 los podía haber perdido y los podía haber empatado.
Sí.
¿Me entiendes? Pero los ha sacado adelante. Y eso yo creo que eso, con el Barça y el Madrid, es una cosa bastante, bastante típica en cada temporada.
Molt bé. Ho deixem aquí de moment, amics. Bon viatge, Emilio. Que vaya bien.
Vinga, que vaya bien.
Adéu, Tomàs. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Braca C. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham, Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Tenim a Luis Milla.
La verdad que la excelencia de ustedes en ese sitio es muy complicada y Rakitic, la verdad que en ese sitio, en ese puesto, por delante de la defensa estuvo a un buen nivel.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Tretze minuts i les quatre. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Pendents, bàsicament, de què passa amb Caicedo, si se'n va o si es queda. El club em dius que són optimistes en trobar-li una sortida.
Sí, estan convençuts. Segons ha pogut saber Sports Cope, a l'Espanyol estan convençuts de que es trobarà una solució al cas de Caicedo, i això que només falta una setmana perquè es tanqui el mercat, i que el davanter equatorià acabarà marxant traspassat. I si marxa Caicedo, aquest programa ja va avançar dimecres, la setmana passada, que seria Sergio García, el seu substitut, fitxatge aparaulat i ben tancat per totes bandes. Ja en parla el vestidor blanquiblau, l'altre dia va ser Gerard Moreno, i ahir a la nit li va tocar el torn al capità Víctor Sánchez, que quasi li dona ja la benvinguda.
Bueno, todos sabemos cómo es Sergio, todos sabemos la calidad que tiene, he hablado con él no hace mucho también, ojalá pueda venir. No, yo creo que el club no depende tampoco de que pueda venir Sergio o no, porque al final también tiene que haber salidas si quiere haber entradas, pero sería un gran fichaje, lógicamente.
Doncs pendents dels moviments de mercat, que entrem en la recta final ja d'aquest mercat d'hivern. Quique, el bon partit de l'Espanyol contra el Granada ha pujat la moral i ja tornem a parlar d'Europa.
Que poc demanem, per parlar d'Europa. Ja comença a no ser una paraula tabú. Ahir a la catifa vermella de la gala de Mundo Deportivo, Víctor Sánchez marcava la línia a seguir cap a Europa.
Fue importantísimo el otro día el partido, nos puso décimos en la clasificación, nos pusimos novenos con la derrota de Eibar. Creo que estamos en una posición donde queremos estar, ojalá pueda ser más para arriba, pero bueno, por lo menos pelear para estar cerca de los puestos de Europa, y si puede llegar a pelearlo, ojalá pueda ser así, pero sobre todo estar en esa zona, que es donde queremos estar.
Si es confia en que el setè vagi a l'Europa League, per allò que el Barça, per exemple, guanya la Copa del Rei, l'Espanyol és només a 3 punts d'aquesta plaça, que ara ocupa a l'Atlètic Club de Bilbao.
Escolta, Víctor Sánchez, és evident que és un fixe en l'esquema d'aquí que Sánchez Flores, però atenció, que a Marc Navarro li ha sortit un competidor dur, eh?
Sí, no està mal aquesta dupla Víctor Sánchez-Marc Navarro. Avui, per exemple, l'Espanyol torna als entrenaments després de 2 dies de festa. Veureu com està el Víctor, que és dubte per diumenge, ja ho vam dir ahir, i Quique va quedar tan satisfet pel rendiment que, segons he pogut saber, si Víctor no es recupera, Marc Navarro tornarà a jugar de titular diumenge davant el Sevilla. No tindrà el Granada davant, ni tindrà Vitolo, Narri...
No és el mateix,
I de més davant, però bé, una prova de foc pel jugador de Badalona.
Va deixar boníssimes sensacions Marc Navarro amb el seu debut, amb gol, amb golàs, l'altre dia davant del Granada. Quique, gràcies, que vagi bé.
A tu, fins ara.
Deixem el futbol i parlem de bàsquet, Albert, que tenim partit d'Eurolliga aquest vespre a 3:15, Panathinaikos, el Panathinaikos de Xavi Pascual contra el Barça. Si el Barça vol estar entre els 8 primers de la competició, ha de començar a guanyar partits fora.
Sí, és l'assignatura pendent durant aquesta temporada, bàsicament a Europa, on només ha guanyat 2 partits. El Barça, que juga avui sense Oleson, és el primer partit que es perd el jugador nord-americà. Recordem, 5 setmanes de baixa, ja vam explicar que no arriba per la Copa del Rei, sense ensurts, que sempre és bo testejar, més sent el Barça i amb l'allau de lesions que està tenint aquesta temporada, sense ensurts en la presa de contacte avui amb la pista de l'OA, que l'escenari del partit ja va guanyar el Barça quan també estava necessitat, bé, està necessitat durant tota la temporada aquí en el retorn de Xavi Pascual per primera vegada a la que ha estat casa seva durant 8 anys i mig. Hem anat a buscar el millor jugador del Barça l'últim partit a Europa. Va debutar Víctor Favarani al Palau, 18 punts, 8 rebots.
Sí, por supuesto, te vuelvo a repetir que cada partido es importante. Es el FC Barcelona, tiene que ganar en donde vaya y el equipo tiene que dar un paso adelante para ganar ahí.
Pas endavant, diu Víctor Favarani. S'espera un partit a pocs punts, veurem, un partit físic, i el Barça obligat a guanyar i esperar una derrota del Panathinaikos, el seu rival d'avui, o del de l'Usafaka, o de l'Estrella Roja, un dels tres, per retallar distància respecte a la zona de playoff. El Barça ara mateix és a 2 victòries de la zona de prestigi dels 8 primers.
Sí, Panathinaikos marca aquesta línia, si no recordo malament, 8-10, i Barça està en 10-8.
Sí, no? En realitat la marca, dic per allò de la baraix, el d'Arusafaka. Hi ha 3 equips en 10 victòries, que són les que té el Panathinaikos. Panathinaikos, Estrella Roja i d'Arusafaka.
Molt bé. Completem la informació d'aquest partit des d'Atenes amb l'Alejandro Lozano, company del diari Gol News. Alejandro, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú que lo sigues ahí, que lo vives en el día a día, ¿cómo le va a Xavi Pascual ahí en Atenas?
Bueno, a veces bien, a veces mal, pero sobre todo bien. La verdad es que, por ejemplo, la semana pasada era muy característica porque a principios ganó en el pabellón de la Paz en la de Olympiacos en un partido crucial, era la semifinal de la Copa. Sí. Y unos días después, pues en Estambul, pues tuvo su peor derrota desde que está en el banquillo del Panathinaikos. Yeah. Estaban buscando pasar su filosofía, hacer su grupo, y bueno, es normal que el equipo tenga sus altibajos hasta que pueda ser lo que Xavi quiere ver de este Panathinaikos.
Claro, porque él se ha encontrado el equipo hecho y de momento no ha podido, por ejemplo, elegir a hombres, él, ¿no?
Sí, bueno, a algunos sí. Por ejemplo, Alessandro Gentile, sí, es un fichaje que lo quería mucho Xavi Pascual. Sabe que es un chico un poco problemático. También conozco que también habló con el Barcelona, pero cree que con su talento puede ayudar, puede ser un plus para el equipo y por eso lo fichó. O sea, podríamos decir que Gentile es uno de los pocos, pero importantes fichajes que ha hecho Xavi Pascual en el tiempo que está aquí.
Alejandro, hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Hablabas de un plus. Bueno, un plus es lo que le ha dado también al Panathinaikos meterse en la final de la Copa, eliminando precisamente al eterno rival Olympiacos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la Copa aquí, bueno, como en la mayoría de los países, es
menor,
un torneo,
¿no?,
menor, claro. Y bueno, lo importante era la victoria sobre Olympiacos, porque tenéis que pensar que venían de 6 partidos seguidos donde ganaba Olympiacos. Uh-huh. El año pasado las 3 finales seguidas que ganó y ganó el título. Y este año el partido de Liga en la cancha donde ganó Xavi Pascual la semana pasada, Olympiacos ganó de 25 puntos en la Liga. Ahora juegan otra vez el partido de vuelta. Y claro, los 2 partidos de la Euroliga, que sobre todo el de Oaxaca, donde jugará esa noche el Barcelona, pues le hizo mucho daño. Y era también, sobre todo en el tema de anímico, conseguir una victoria así para poder afrontar con mayores garantías lo que viene a partir de ahora, que es mucho y complicado.
Tuvieron que salir sin el casi protegidos. Por cierto, ¿se sabe si va a jugar Singleton hoy en Panathinaikos, que sufrió un golpe ante el Fenerbahce y es una pieza importante en el esquema de Panathinaikos?
Yo diría que es quizás la pieza más importante en ese momento para el juego de Panathinaikos, porque le da en el tema defensivo muchas ayudas, también en el ataque, porque es un jugador que puede también con triples conseguir puntos importantes. Y bueno, la verdad es que no sabemos con exactitud si jugará o no, es algo que se sabrá unas horas antes o unos minutos antes del partido. Él no jugó, como era de esperar, el fin de semana en la Liga para poder afrontar mejor su intento de poder estar en ese partido crucial. Porque es una semana, como son todas las semanas que tienen dos partidos de Euroliga, que es muy importante. El Panathinaikos necesita victorias, y además del partido contra el Barcelona, tiene después otro partido quizás aún más complicado en Belgrado con el Estrella Roja.
A ver qué pasa hoy. Alejandro Lozano desde Atenas, gracias por la información. Un abrazo.
Un abrazo.
Anem amb l'handbol. Avui, quarts de final del Mundial Espanya-Croàcia, a partir de 3:45. Tenim el Luis Malvar, enviat especial de la Copa del Mundial. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
A la espera, pues todo o nada. Sí. España-Croacia a las 9:45 de la noche aquí en Montpellier. Una España que tendrá enfrente, pues yo diría que un conjunto balcánico renovado, correoso, que va a dar mucha guerra. Y desde luego que no piensen que va a ser fácil de ganar. Los hispanos a esta hora pues están de siesta, están preparándose ya, están todos en perfectas condiciones. Todos parecen, el encuentro más importante del Mundial. Saben que hay que defender, saben que hay que correr al contragolpe. Y Joan Cañellas nos explica cuáles son las claves para ganar a Croacia.
La defensa, por supuesto, la portería, siempre importante. Y luego, pues, en ataque, a pesar de que cueste, pero por lo menos que no se pierdan balones, porque los croatas corren muy bien en contraataque y esa es una de sus principales virtudes.
¿Cómo lo ves, al 50% o qué, Luis?
Bueno, yo he visto jugar a Croacia, he visto jugar a España. Si España juega al nivel que juega normalmente, debemos de estar en semifinales. Los partidos hay que jugarlos, ¿eh? Pero yo confío en que los hispanos van a estar en semifinales en París.
Y te pido tu favorito en el resto de choques. ¿Noruega-Hungría?
Noruega.
Noruega, en el Francia-Suecia, ahí está más claro, ¿no?
Sí, Francia, está claro.
Francia, y el cuarto de final más sorprendente, ¿Eslovenia-Qatar?
Pues mira, yo apuesto por el gran Valero Rivera, que no se va a dejar mojar la oreja con Qatar ante el... ex jugador suyo, Veselin Vujovic. Creo que va a pasar el Qatar de Valero.
A ver cuántos aciertas. Malvar, gracias, un abrazo, suerte.
Hasta luego, gracias.
Tenis, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Ja tenim a Roger Federer a les semifinals de l'Obert d'Austràlia. La mala notícia és que ha caigut Garbiñe Muguruza.
Sí, la tenista hispano-venezolana que cae contra Coco Van de Weeg, la norteamericana, 6-4 y 6-0 en semifinales. Por tanto, habrá duelo norteamericano porque, por la otra parte, Venus Williams ha derrotado a Pavlichenkova. Por tanto, semifinales femeninas. Coco Van de Weeg contra Venus Williams por parte del cuadro masculino. Wawrinka, se da una circunstancia parecida. Wawrinka ha eliminado a Tsonga, Federer ha eliminado a Misha Zverev. Por tanto, en semifinales habrá un emparejamiento entre los suizos Wawrinka-Federer. Por tanto, el país helvético que se asegura un puesto en la final. Mañana, cuartos de final, Nadal contra Raonic, Dimitrov contra Goffin, y en dobles, Carreño-García López han eliminado a Paul Mosley. En semifinales van a tener que jugar contra los hermanos Bryan.
Tenim llista també per la Copa Davis.
Quedado con Chita Martínez, primera eliminatòria, Grupo Mundial, España contra Croacia en tierras croatas. Nadal, Bautista, Carreño y Marc López. Esta eliminatoria, la primera, como digo, se disputa en Osijek, en Croacia, del 3 al 5, una eliminatoria que va a enfrentar a España con el objetivo de volver a conseguir la ensaladera contra el actual subcampeón de la Copa Davis. Conchita Martínez, la seleccionadora, la capitana de la Copa Davis, que hablaba de ese emparejamiento y, lógicamente, de la presencia de Rafa Nadal.
A ver, Rafa, como todos estáis viendo, está jugando a un gran nivel. Para tener Rafa en la Copa Davis, para mí es primordial. Él ha querido estar en esta primera eliminatoria, que es tan complicada y tan importante para nosotros. Así que bueno, todos estamos viendo que está jugando muy bien.
¡El Superstar!
Vamos a pasar.
No, té una explicació, Ballori. Segur que s'ho van passar molt bé a la festa sorpresa de Luis Suárez, 30è aniversari. Felicitats al Charrua. Això és Marama, és un grup de cúmbia, no té més misteri, si no fos perquè Luis Suárez ha col·laborat en un dels vídeos, concretament el d'aquesta cançó que ha fet Marama. Per tant, felicitats a Luis Suárez.
Felicitats.
Si algú té curiositat, Marama es diu Marama, el grup. Sí, senyor. Última hora. Diuen els companys del Mundo Deportivo. Demà reunió Barça-Roberto de Assis, tema Ronaldinho, ambaixador Futbol Club Barcelona Legends. Vincenzo Montella, Deulofeu té un talent infinit i saps quin vídeo va ser el més visitat de l'ATP el 2016? El chapuzón de Nadal després de guanyar el Godó.
Ah, està bé.
Sí, senyor.
Està bé.
Tengo reservado un palito a l'Arsenal. Next coming.
Ja, una altra via, una altra via. Gràcies, Phil.
A reveure.
Adéu, Oli.
Fins ara.
Seguim a la COPE, les 4.